A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Amb l'esclat de la Guerra Civil el 1936, la Generalitat de Catalunya va impulsar la Comissió d'Indústries de Guerra per reconvertir les fàbriques civils en centres de producció militar. En aquest programa farem un viatge a la rereguarda catalana i sobretot a Gramenet del Besòs, nom de l'actual Santa Coloma de Gramenet en temps de la Guerra Civil, on la fàbrica F11 es va convertir en un nucli fonamental de resistència i producció bèl·lica. Benvinguts a Gramenet del Besòs, benvinguts a les portes de Troia. I benvingudes i benvinguts tots una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio, d'història, de Ràdio Castellar, distribuït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana, programa 513, per parlar de la F11 de Santa Coloma de Gramenet durant la Guerra Civil, i avui ho farem amb un convidat que és en Gerai Ruiz, que ell és professor d'història a l'educació secundària. Benvingut, Gerai.
Benvingut, un plaer.
Gerai, s'ha estudiat prou el paper de Santa Coloma durant la Guerra Civil?
Sí, jo penso que sí. S'han realitzat diferents estudis. En concret, jo destacaria un llibre de dos autors que m'ha servit molt per fer aquest estudi, aquest TFG que he realitzat. El nom del llibre, per si hi ha algun oient de Santa Coloma, oient que sigui o que li interessi, el llibre es titula Revolució i guerra en Gramenet del Besòs, 1936-1939. Els autors és Juan José Gallardo i José Manuel Márquez, i contextualitza molt bé aquella època de la Guerra Civil a Santa Coloma i penso que és molt interessant.
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
Doncs comencem el Portes de Troia d'avui, dedicat, com hem dit, al paper de Santa Coloma de Gramenet, o Gramenet del Besòs. Després ens ho explicarà el nostre convidat durant la Guerra Civil, i el paper especial d'una fàbrica, la F11. Avui aprofundirem sobre aquest tema. Feia temps que no parlàvem de la Guerra Civil, i també feia temps que no us recordàvem, per cert, que aquest any, feia temps, potser és la primera vegada aquesta temporada que us recordem que participem a les Portes de Troia dels Premis iVoox 2025 i que teniu l'enllaç a les nostres xarxes socials per si voleu donar-nos un cop de mà a una votació molt fàcil, molt sense cap mena de complicació per fer el vot pel nostre programa Ciències Servidors, i us ve de gust Premis iVoox 2025 a les nostres xarxes socials. Doncs bé, com dèiem, la Guerra Civil feia temps que no la tocàvem i doncs aprofitem aquest programa d'avui per començar fent una miqueta de context ràpid, vull dir, qui més, qui menys, ja sap moltes coses de la Segona República, de la Guerra Civil, la dècada dels 30 a l'estat Espanya, però a Gerai, doncs, aprofitem, no?, aquesta gent que poder li sona més de lluny o és més d'altres èpoques de la història, que una mica de context històric sobre que, com es va donar l'esclat de la Guerra Civil a Catalunya.
Sí, així, no?, faré una miqueta de context, no?, a Catalunya... a l'abril del 1931, amb la proclamació de la Segona República, viu un temps d'esperança, de renovació. També s'arriba a un acord amb Madrid després d'aquest intent de Francesc Macià de proclamar la República Catalana, on va néixer la Generalitat de Catalunya, que després de molt temps torna un autogovern a propi a Catalunya. L'any següent, amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, això va provocar aconseguir competències en l'àmbit com l'educació, la cultura, etc. Per tant, estem parlant d'un període de prosperitat, modernització, i això ho veiem amb les reformes que s'apliquen agràries, també millores condicions laborals, van promoure polítiques d'educació laica i pública. Per tant, la cultura també catalana i els serveis socials viuen un moment d'esplendor. Però això durà un curt període, perquè en 1933 arriba el que coneixerem després com el Bienni Negre, no?, amb la victòria de la CEDA a la selecció general de l'estat espanyol, i això anirà provocant diferents tensions polítiques que acabaran amb el 1934, on el president Lluís Companys va proclamar l'estat català dins de la República Federal Espanyola, que acabarà amb els coneguts fets d'octubre del 1934, que va portar a la suspensió de l'autonomia, empresonaments del govern català, també a molts consistoris, com l'exemple de Santa Coloma, en aquell moment Granet del Besòs, que després parlarem d'això. Per tant, aquesta època del Bienni Negre és una part de... doncs aquesta llibertat, aquesta prosperitat i modernització es veu aturada, però ja entrant al 1936, amb la victòria del Front Popular, que va guanyar les eleccions del 1936, la Generalitat torna a recuperar aquestes funcions i aquesta esperança, l'esperança de renéixer. Per això no dura molt temps i, tristament, el juliol del 1936 ens trobem al cop militar del bando sublevat.
Molt bé. Molt bé, situats ara ja. Gerai, la població davant d'aquest cop d'estat el 18 de juliol del 36, com va reaccionar?
A Catalunya, és molt important explicar-ho, i especialment a Barcelona, reacciona amb molta rapidesa i molt entusiasme. Hem de pensar que Catalunya té un nucli molt important d'un moviment obrer molt fidel, principalment a un sindicat que és la CNT, vale, que ara després desenvoluparem, no? Per tant, com va reaccionar, no?, la població, doncs els treballadors, els sindicats, partit d'esquerra, van ocupar els carrers, van improvisar barricades, es van assaltar casernes com el parc d'artilleria per aconseguir armes, i van en primer moment organitzar la defensa. Aquesta reacció tan ràpida i entusiasme va permetre que no triomfés el cop d'estat a Barcelona ni a Catalunya. I a partir d'aquí es van començar a crear el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, que van coordinar, com he dit, tot aquest enviament de voluntaris al front i també la defensa de rereguarda.
Perquè aquí Catalunya no va triomfar el cop d'estat, però a molts llocs d'Espanya va ser tot un èxit, i la Guerra Civil, el cop d'estat va fracassar, cosa sí, que sí. El cop d'estat va fracassar, i per això hi va haver una guerra civil, i per això es va haver d'organitzar la població. Abans tu deies justament que el paper de la CNT és important, de la CNT FAI, sí. I per tant, explica'ns per què va ser tan important.
Bueno, al final, com ja he esmentat anteriorment, Catalunya a nivell industrial és pionera, hi ha un moviment obrer molt important on tenen molt clar la consciència de classe, de la lluita del moviment obrer. Per tant, els treballadors catalans va ser l'autèntic motor de la resistència, no? Com ben has dit, la CNT-FAI era el sindicat majoritari dintre del moviment obrer, i aleshores van organitzar aquestes milícies populars, que he dit, les milícies antifeixistes, on principalment van organitzar columnes de voluntaris que van marxar al front d'Aragó, però també van crear les primeres armes artesanals, que jo, quan explico la indústria de guerra a Catalunya, m'agrada dir que hi ha tres fases, i per mi aquesta és la primera fase, la fase on, de forma voluntària, el moviment obrer s'organitza sense cap tipus de coneixement i comença a requisar tant tallers i fàbriques i comencen a fabricar armament com bombes de mans artesanals, també reparaven fusells, van fer vehicles blindats, etc.
Tres fases, ens aniràs explicant. Això, sí. Això va bé, nosaltres que som profes, aquells alumnes que de vegades els recomanem els podcasts perquè es preparin, sobretot a segon de batxillerat, de cara a la selectivitat.
Totalment.
Val, tres fases, acabes d'explicar la primera, ja aniran arribant les següents, us heu de quedar escoltant, clar que sí, i prenent apunts, si voleu, de cara a preparar els vostres exàmens. Molt bé, això és en els primers moments, en els moments inicials, això que acabes de descriure, però el 7 d'agost, d'alguna manera, del 1936, evidentment, la Generalitat de Catalunya, amb noms com Lluís Companys, Josep Tarradellas, que ja estaven en aquell govern, tracten de controlar la situació, de prendre el control institucional al conflicte. Què és el que fan?
Sí, perquè aquestes primeres dues setmanes, principalment, sembla que el control del govern ho tenen aquestes milícies antifeixistes, no? que van ser claus per, com ja he explicat anteriorment, que no triomfi, no?, aquest cop d'estat. Per tant, el que fa la Generalitat, després d'aquestes primeres setmanes caòtiques, el 7 d'agost del 1936, és aprovar un decret per crear el que es coneix com la Comissió d'Indústries de Guerra, on l'objectiu principal serà poder subministrar al front tot tipus d'armament i d'aquesta forma poder dirigir ells com a institució oficialment la producció d'armes i confiscar fàbriques i tallers perquè treballin per la guerra.
Molt bé. Aprofundim una miqueta més en aquest paper de la Comissió d'Indústries de Guerra, que ja amb noms com Tarradellas pel mig, no?, que ja ens arriben gairebé a la nostra època. Quin va ser el paper o quines característiques va tenir aquesta comissió?
Com he dit, la seva funció principalment era subministrar al front. Després es van dedicar a requisar diferents tallers i fàbriques i, per un altre costat, van fundar el que serà un projecte de 15 fàbriques noves que es dedicaran exclusivament a fabricar diferents tipus d'explosius, cartutxeries, armes lleugeres o granades. I el més important és que cap empresa podia fabricar armes sense l'autorització de la Comissió d'Indústria de Guerra. Per tant, el que volen és coordinar, cooperar entre les diferents fàbriques que es creïn, però tot centralitzat sota la Generalitat de Catalunya, en aquest cas sota la Comissió d'Indústria de Guerra, on Tarradellas serà la persona més important per part de la Generalitat de Catalunya.
Josep Tarradellas, però no només ell sol. Hi ha altres noms que van jugar un paper destacat en l'organització d'aquesta Comissió d'Indústries de Guerra, que va tenir un paper fonamental en aquests primers moments de la Guerra Civil. Quins són?
A part de ja nombrat Josep Tarradellas, que en aquell moment era conseller d'Economia, va ser el cap polític i màxim responsable de la comissió, però després en falten... Aquesta seria la branca política, no? Ara faltaria situar la branca, per mi, la més important i és la que fa que funcioni aquesta indústria de guerra a Catalunya, que és la branca més moviment obrer, sindicalisme, que la figura serà Eugenio Vallejo, que era una persona vinculada a la CNT i va ser l'encarregat de mobilitzar i organitzar els obrers a les fàbriques de guerra. Sense aquesta mobilització, sense l'entusiasme i la implicació del moviment obrer, la indústria de guerra no hauria sortit ni tindria el sentit que va tenir en aquell temps. I per últim, no, hem parlat de la figura política, la figura ara del sindicalisme, moviment obrer, i ara ens faltaria... aquí falten coneixements, no? Perquè hem de recordar que a Catalunya no hi havia cap indústria relacionada amb el sector armamentístic, per tant necessitaven persones amb coneixement en aquest sector. I la persona indicada va ser Jiménez de la Vareza, que era un militar i allà de la República. És important destacar que no va ser l'únic militar, molts militants van participar i moltes persones importants van participar a l'estructura de la Comissió d'Indústria de Guerra, però Jiménez de la Veraza el que va aportar principalment va ser els coneixements tècnics per produir armes i explosius, i aquesta seria l'estructura inicial general de la Comissió d'Indústria de Guerra.
Molt bé, molt bé, ens queda claríssim. I has explicat en les seves característiques que, com has dit, va intervenir fàbriques, va contractar tècnics i va impulsar la creació de 15 fàbriques.
Així és, Sergio. La Comissió d'Indústria de la Guerra va planificar la creació de 15 noves fàbriques arreu del territori català. Aquestes fàbriques tenien diferents funcions. Per exemple, la FAU de Barcelona produïa eutanol, la F3 de... Perdó, no sé si dice FAU de Badalona, no recordo. La FAU de Badalona produïa eutanol, la F3 de Barcelona fabricava trilita, mentre que la F11 de Gramenet del Besòs subministrava fulminat de mercuri i càrregues d'explosives, que ja després parlarem més d'aquesta fàbrica, que és la que hem vingut a parlar avui. Però també altres fàbriques dedicaven a cartutxeria, pólvores, explosius, armes lleugeres i granades. I tot això, hem parlat de les 15 fàbriques, però és que va requisar més de 500 fàbriques i tallers per poder donar aquestes matèries primes a aquestes...
L'esforç al front.
Al front, però aquestes fàbriques, tallers que són requisats, es coordinava amb el projecte de les 15 fàbriques perquè poguessin produir tot el tipus d'armaments. És aquestes 500 fàbriques no s'entendrien la producció que després van tenir aquestes 15 fàbriques. I també que, sense oblidar-nos, que va mobilitzar més de 80.000 treballadors.
Molt bé, déu-n'hi-do. I Gerai, el nom de F11?
Vale, les fàbriques rebien un nom codificat, sempre començàvem amb la F, que fa referència a fàbrica, després tenien un número. Al final, l'objectiu d'això era per mantenir l'anonimat i protegir la seva ubicació. Cada fàbrica tenia un codi que no revelava directament ni la seva funció ni la seva localització, cosa que això va ajudar a perseverar la seguretat dels treballadors i dels processos industrials. Perquè en plena guerra civil, un dels objectius de l'aviació franquista eren aquestes indústries de guerra que a Catalunya eren coneixedors i, per tant, sempre serà un objectiu de les aviacions per poder bombardejar.
Molt bé. Molt bé, perfecte. I clar, tot aquest entramat de 500 fàbriques intervingudes, la coordinació amb la F11, aquesta estructura de la Comissió d'Indústries de Guerra, podia haver passat a algun altre lloc? O Catalunya reunia en aquell moment unes condicions especialment favorables a que tot això es pugui dur a terme?
És molt important destacar, al principi, com he dit anteriorment, Catalunya no té cap tipus de fàbrica en aquell moment relacionada a la indústria armamentística. Per tant, té molt de mèrit el que vas fer en setmanes i mesos. I sí, com bé has dit, té unes condicions molt favorables. Catalunya tenia, com ja he dit al principi, el programa una llarga tradició industrial, que això una gran indústria tèxtil, que això ho podíem traduir a una mobilització de treballadors o tenim infraestructures per poder reconvertir-les. Però després hi ha dos sectors que són claus en aquesta indústria armamentística, que és el sector metal·lúrgic, que hi ha 800 fàbriques en aquell moment que van ser essencials per a la fabricació de peces d'armament i munició. I per altra, un sector químic, que encara en aquell moment era menys nombrós, però també va ser clau per poder produir explosius i fulminants. Aquesta base industrial va permetre que tallers i fàbrica civil es poguessin reconvertir de forma molt ràpida per a la producció de material bèl·lic.
Molt bé, i ja per acabar aquest primer bloc, Gerai, tot això que estem explicant és la resposta a Catalunya. A Espanya, el govern de la Segona República, com reacciona davant d'aquesta proposta ofensiva, d'aquesta proposta de la, que és la que fa la Comissió d'Indústries de Guerra? Què en pensen?
Aquesta és molt bona pregunta, perquè el govern central espanyol sempre va reaccionar amb desconfiança i oposició a la creació de la Comissió d'Indústria de Guerra de la Generalitat de Catalunya. Per posar exemples, va bloquejar a nivell de finançament, va dificultar també la compra de matèries primeres, també va crear altra comissió d'armament per intervenir en Catalunya, que ara concretament parlaré a nivell cronològic perquè el nostre oient no es perdi, i també va intentar captar treballadors de la Comissió d'Indústria de Guerra oferint millors condicions laborals, cosa que generava molt conflicte i podem estar parlant que va existir molta tensió. I en quin moment es va produir les màximes tensions? Pues principalment, això va ser al setembre del 1937. Ens situem que la Comissió d'Indústria de Guerra de la Generalitat es crea el 7 d'agost del 1936 i ja passem a un any. Ja porten un any produint Les fàbriques, cal destacar que ni totes les fàbriques van produir al mateix moment ni totes van funcionar a la mateixa hora, que això és important, i aleshores el ministre de Defensa Indalecio Prieto volia fer era centralitzar tota la indústria, i aleshores el 23 de setembre del 1937 va treure un decret que parlava de crear la nova SIC de Catalunya. Per tant, es crea una nova SIC a Catalunya. Vale, això és important. La Comissió d'Indústria de Guerra de la Generalitat continua vigent fins al 8 d'octubre, ja que deixa d'assistir a nivell legal. Però les 15 fàbriques de la Comissió d'Indústria de la Generalitat de Catalunya encara les tenen en propietat. Però la Comissió d'Indústria que ha creat el Ministeri de Defensa del Govern de la República crea una altra Comissió d'Indústria. Vale? Això que provocarà entre l'octubre i desembre un enfrontament entre Esquerra Republicana i el PSUC. Per què el PSUC? Perquè el PSUC en aquell moment està complint les directrius del Partit Comunista Espanyol de Madrid. Per tant, la informació és que aquestes 15 fàbriques han de passar a formar part també del govern de la República. Per tant, veurem a un Tarradella, si hi ha una Esquerra Republicana molt frustrada, molt enrabietada principalment perquè veuen que aquesta actitud del PSUC és deslleial al
que s'havia fet fins
ara. Sí, que és molt deslleial al Parlament, a Catalunya, a la Generalitat de Catalunya. I què passa durant aquesta nova indústria de guerra? Pues entre octubre i desembre la producció comença a caure, és un fracàs, i al febrer del 1938 el govern de la República dissol la nova comissió de guerra per ineficàcia. Per tant, Tarradellas aquí aprofita aquest espai buit de poder per crear un consell tècnic per mantenir les 15 fàbriques públiques. Això no té finalment molt d'èxit, perquè l'agost del 1938 finalment el govern central incauta també les fàbriques de la Generalitat i posa fi definitiva a la Comissió d'Indústria de Guerra. Per tant, cal destacar que durant tot aquest temps les 15 fàbriques continuen funcionant. Continuen funcionant, cada vegada amb més dificultats, però sempre continuen funcionant fins que després ja parlarem quan acaba de produir més o menys.
A les portes de Troia, el passat explicat en present.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
Ya saben mi paradero. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego.
Continuem a les portes de Troia amb aquesta primera part que li hem dedicat a situar els nostres oients en aquest context de la Guerra Civil, Comissió d'Indústries de Guerra i les reaccions a aquest fet. Ara sí, d'aquestes 15 fàbriques que es van crear, centrem-nos en la que ens toca avui, la que ha estudiat el nostre convidat, que és la F11 Santa Coloma de Gramenet. Per tant, Gerai, com dèiem, centrem-nos en Santa Coloma, o millor dit, Gramenet del Besòs.
Exacte. Santa Coloma Gramenet va ser coneguda durant la Segona República i fins la fi de la Guerra Civil amb el nom de Gramenet del Besòs. Aquesta nova denominació va ser escollida mitjançant una votació popular durant la Segona República i, com he dit, va estar el nom vigent fins al final de la Guerra Civil. A més, destacar una particularitat territorial que té Santa Coloma és que a dia d'avui el riu Besòs ens separa Santa Coloma de Barcelona, però en aquell moment, en aquella època, l'altra banda del riu Besòs pertanyia també a Gramenet del Besòs, concretament al barri de Baró de Viver i les cases barates de Milán del Bosch, que és l'actual Bon Pastor, el barri de Bon Pastor, pertanyien a Gramenet del Besòs. I concretament a Bon Pastor és on es va situar la fàbrica F11, que hem vingut avui a parlar.
Estàs aprofitant els micròfons de les portes de Troia per fer una reivindicació territorial i anexionar de nou als barris al teu municipi?
Estaria bé.
Molt bé. Res, 5 cèntims sobre com es va viure la Segona República, important per entendre el paper d'alguns personatges més endavant. Com es va viure la Segona República a Gramenet del Besòs?
No, la Segona República es viu molt semblant a la realitat de Catalunya. A nivell polític, les forces d'esquerra, principalment Esquerra Republicana, triomfa a les eleccions del 1931-1934. Lògicament, amb els fets d'octubre també es veuen perjudicats, on hi existirà repressió i empresonament de l'alcalde, i veurem uns anys on el govern imposarà la Lliga Catalana, que en aquell moment això portarà a nivells d'atur alts i molt descontentament, bueno, la gent estarà molt descontenta a nivell social per les polítiques que estan duent a terme la Lliga. Això seria a nivell polític. A nivell econòmic i de la societat, situar una miqueta a Santa Coloma, hem de pensar que Santa Coloma, a la dècada dels anys 20, tenia 3.000 habitants, és un poble on viu del camp. Ja a l'entrada de la Segona República, el 1930, ja existeix un canvi, passem a 12.000 habitants, on també es veu en l'àmbit industrial que als anys 20 tenien 6 fàbriques, ara a l'inici de la Segona República arriben a tenir 23 fàbriques, per tant, comença a haver un creixement industrial, que això es veu afavorit amb una forta immigració, una immigració que ve de diferents zones d'Espanya i que hi ha un factor important, és que moltes persones que viuen a la muntanya de Montjuïc a Barcelona són rehabilitades a les cases barates de Baró de Viver i de Milán del Bosch, que és l'actual Bon Pastor, que ja es provocarà un augment de la població significant, on arribarem a que ja ha parlat a aquests 12.000 habitants. Lògicament, amb ja entrada la Guerra Civil, amb la diàspora republicana, tot l'exili, ja arribarem a 24.000 habitants i ja em quedo en aquest temps perquè anirem parlant una miqueta també de Santa Coloma durant la Guerra Civil, de Gramenet del Besòs en aquell moment.
Molt bé, un dels personatges dels que val la pena que en parlem serà Enric Sanchís i Ros.
Així és, Enric Sanchís i Ros és un empresari important, un empresari destacat de Santa Coloma de Gramenet. Va ser una figura molt rellevant dintre de la transformació industrial. Ell va fundar el seu negoci era de sector tèxtil, principalment de tints i colorants, i la seva producció i la seva fàbrica estava en un creixement constant, i això es va veure reflectit quan es va construir la barriada Sanchís, que per situar-nos, ara ens situem ja a la zona de les cases barates de Milán del Bosch, tornaré a repetir perquè la gent es situï a Bon Pastor, a l'actual Bon Pastor, i a la barriada Sanchís ens trobem que el que crea és una mena de colònia obrera amb 27 cases per als propis treballadors. Aleshores, tindrà unes característiques aquesta fàbrica per després poder entendre per què es va construir allà la F11. A part, Sanchís va ser una persona molt influent dintre del consistori, va ser regidor, en algun moment va arribar fins i tot a l'alcaldia. Per tant, anem per què Enric Sanchís i Ros i per què la seva fàbrica. Hi ha un familiar d'Enric Sanchís, que és Francesc Salsa, que estarà a l'apartat econòmic de la Comissió d'Indústria de Guerra, i Francesc Salsa és íntim amic de Tarradellas. Això explicaria el coneixement de la Generalitat per poder construir aquesta indústria armamentística a la fàbrica d'Enric Sanchís. Eren coneixedors de les grans infraestructures que tenien i la capacitat que podien tenir per reconvertir aquesta fàbrica. També m'imagino que la seva ubicació, no?, molt proper a diferents fàbriques de Barcelona, de Badalona i al teixit industrial que hi ha al Vallès, per tant, això també afavoriria que s'escollissi aquesta ubicació per construir la F11.
Molt bé, doncs ara sí, exactament la F11 de Santa Coloma, de Gramenet del Besòs, millor dit, què era?
Vale. Com he dit, la fàbrica F11 fins al moment era una indústria tèxtil que es dedicava als tints i colorants, però quan la Comissió d'Indústria de Guerra decideix reconvertir en una fàbrica de producció militar, es va dedicar a l'especialització en productes explosius i de precisió, com fulminat de mercuri, nitrat de plom, també la càrrega de diferents artefactes com espoletes, càpsules i cartutxos, entre d'altres.
Molt bé, aquestes eren una de les tasques que eren unes quantes de les tasques que es feien a l'iPhone 11, però qui les feia? Quanta gent hi treballava per fer tot això?
La gent que treballava anava en relació a la producció. Si hi havia molta producció, treballava més gent. En el moment més àlgids es calcula que van treballar 513 treballadors, en els moments una miqueta més de menys producció, 450. Però aquí cal destacar dues figures que són molt importants. Una és la figura de la dona, que va jugar un paper, i no entraré tant perquè posteriorment ella ja parlarem. La figura de la dona va ser molt important en aquesta F11 i el treball de la rereguarda i també dels joves. Per tant, aquesta mà d'obra va ser molt clau per als nivells alts de producció que s'arriba a aconseguir a la F11.
Molt bé. Has esmentat diferents activitats, entre elles a vegades una mica diferents. Aleshores, aquesta producció, com tu has dit, no constant, de vegades més, de vegades menys, de l'F11, com estava dividida? Com s'organitzava el treball?
Sí, la F11 estava dividida en 6 grans grups de treball i cada grup de treball tenia com les seves funcionalitats. En primer lloc tenim l'oficina tècnica de control, allà és on es situa els enginyers i els directors que principalment planificaven i dissenyaven la fàbrica. Destacar la figura del director, que és important, Enric García Cota, que va ser el director de la F11. Després teníem una altra sessió de treball, que era les construccions mecàniques, que principalment es dedicaven a reparació i creació de maquinària. També serveis generals, que era un manteniment general de la fàbrica, de l'electricitat, etc. I en moments d'obres també eren operaris per treballar. Teníem la part de l'administració, que és on es situaven la persona que gestionava les nòmines, control d'horari, els magatzems, on es situaven tant les matèries primes com les matèries que ja sortien cap al front, i també important la seguretat. I treballaven al voltant de 20 treballadors de seguretat. Totes les fàbriques tenen seguretat per protegir tot el material que es fabricava. I per últim tenim les dues sessions que eren les més perilloses. Tenim la química, que ja es fabricaven els explosius i substàncies altament perilloses com el fulminat i les pólvores, i per últim les càrregues d'artifici, que es dedicaran a la càrrega de detonants, espoletes i cartutxos.
Clar, no estem parlant d'una fàbrica de draps, vull dir, estem parlant d'una fàbrica d'armament de guerra i de diferent tipus. Per tant, suposem que els treballadors podien patir diferents riscos derivats de la seva activitat laboral.
Així és. Treballar a la F11 significava viure constantment amb risc a sobre. Els perills eren múltiples, des de possibles explosions accidentals fins a intoxicacions per manipulació de productes químics. Existeixen diferents relats, no?, com el d'un treballador que va patir dificultats pulmonar a causa de les condicions de treball, o relats que relaten com les dones sortien grogues després d'una jornada laboral després de manipular trilita. A més, estaven en perill constant davant l'elevat risc de manipulació en alguns tallers de la fàbrica on es van produir episodis d'alguna explosió.
Algunes explosions, fins i tot. I d'aquests accidents, alguns a destacar?
Sí, en concret, jo en aquesta investigació que vaig fer vaig trobar tres accidents així destacables. Un va ser al març del 1937, ho relata un treballador, Eduard Soler, un documental que posteriorment parlarem, on relata que va haver-hi una explosió al taller, que per sort no va haver-hi víctimes mortals i la producció va poder continuar. Sí que és cert que després hi van haver-hi dues explosions que van ser pitjor, i això ja va ser al 1938, al febrer es va produir una explosió en un taller, però la que va tenir més impacte dintre la fàbrica va ser l'explosió de l'abril del 1938, una explosió de grans dimensions al taller de càrregues d'artefacte. Que això que va fer va interrompre tota la producció durant mesos i per tant, aquesta va ser la més destacable dels accidents que va patir la F11.
Molt bé, hem estat parlant de la F11 cap a dins, mirant com s'organitzava, quanta gent hi treballava, els problemes, molt bé. De la seva producció, la seva importància relativa, coordinadament amb la resta d'indústria de guerra, com has explicat al principi del programa, com la situem en funció de l'aportació que fa al front de guerra, l'F-11?
Clar, l'F-11, per deixar-lo molt clar, era vital per al front republicà. Sense els seus detonadors, espoletes i càpsules, molts projectils i bombes no haurien estat arribat mai al front. Per tant, juguen un paper molt important perquè molta de la seva producció ja surt directament cap al front, a diferència d'altres fàbriques que possiblement es dedicaven a fer aquestes matèries primeres o a fer la primera part del projectil, com després ja parlaré d'algun exemple, i després seran enviades a aquestes fàbriques perquè siguin carregades, per exemple. Però per posar, i que la gent entengui el nivell de producció d'aquesta F-11, posaré algun exemple. Només entre el 1936 i 1937, cal dir que no va arribar ni a un any, es va produir més de 38 milions de cartutxos Mauser de 7 mil·límetres, a més de centenars de milers d'espoletes, concretament més de 250.000, i detonadors de diferent tipus arribant a 800.000. Per tant, estem parlant d'una producció molt, molt destacable, i per acabar aquest punt, no m'agradaria fer referència ja d'un acte de la Comissió d'Indústria de Guerra ja sota el mans de la República, vale? Que això és important, sota el mans de la República, que és el 12 d'agost del 1938, on parla, que diu textualment, el rendiment i les excel·lents condicions en què treballa aquesta fàbrica han estat admirades pels molts tècnics de la Subsecretaria d'Armament que han desfilat per la mateixa. Per tant, no només els números mostrats, sinó també així ho reflecteix els diferents actes de la Comissió de la Indústria de Guerra.
Molt bé, abans has parlat, però ens has dit que aprofundiries, i en el, diguéssim, la interconnexió, la interrelació que hi ha entre l'F-11 i les altres 14 fàbriques del complex de fàbriques catalanes i dels 500, no?, de tot el conjunt. Com es pot concretar aquesta relació, aquesta interrelació, millor dit?
Vale. Primer destacar que aquesta relació, coordinació que existeix entre aquest projecte de les 15 fàbriques i després les altres fàbriques requisades, tallers i fàbriques, que és important, que ara parlaré, era molt important, perquè malgrat aquesta xarxa i l'èxit que té, la manca de matèries era constant i sovint provocava aturades de producció. Això cal destacar-ho, que no sempre s'estava produint a nivells altíssims. Per tant, els materials que arriben a la F-11 podem estar parlant de dues vies. La via primera era de partir de les tallers i les fàbriques requisats per la Generalitat, que enviaven productes, per exemple, la F-11, com mercuri, àcid nítric, per després la F-11, que feia amb això? Pues elaborar el fulminat de mercuri. Però també es van enviar altres tipus de material, com metalls, metges, benzina per als vehicles, productes químics i espoletes. I en aquest últim cas, em vull parar en el d'espoletes, perquè a partir de la investigació que vaig estar realitzant vaig trobar una relació entre Palafrugell i aquesta F-11. Aleshores em vaig posar en contacte amb l'Arxiu Municipal de Palafrugell i vam trobar que la Generalitat va requisar diferents tallers mecànics de la localitat de Palafrugell, i allà era on es produïen les espoletes que després es carregaven a la F-11. Per tant, existeix molta connectivitat entre els diferents punts del territori català. I també destacar que aquests enviaments s'enviaven sempre a les 5 de la matinada per evitar qualsevol tipus d'imprevistos i sempre mantenir l'anonimat, i es feia a través de l'empresa Transport Sarfa, que actualment és una empresa que continua existint, que és una empresa d'autocars per la Costa Brava, de transport. Per tant, és molt curiós tot i tota la connectivitat que existeix. I per últim tenim les fàbriques, el projecte de les 15 fàbriques, i ara parlaré que va ser una xarxa de coordinació molt activa i posaré exemples que enviaven a la F-11, no? Per exemple, la F-1 de Badalona enviava trilita, la F-2 de Barcelona, alcohol 96, la F-3, tetralita, la F-9, beines per a detonadors. Per tant, aquesta coordinació i cooperació entre diferents fàbriques van ser claus per al rendiment de producció i que això continués funcionant.
Molt bé, interessantíssim, i sobretot les meravelles que comporta la investigació històrica, no? Aquestes relacions i les continuïtats amb el present, que sempre criden l'atenció, oi?
Sí, sí.
Molt bé, perfecte. I tota aquesta activitat en la vida de Gramenet del Besòs, enmig de la Guerra Civil, quin impacte té?
Estem parlant de que l'impacte que té principalment és, estem en una època de màxima crisi, d'atur, i per tant la F-11 no va donar feina a centenars de famílies. Això no ho podem obviar i, per tant, va ser molt important per la gent i per l'economia de Gramenet del Besòs del moment. Per tant, també les condicions d'aquests treballadors eren bones, tenien millors condicions en relació a altres treballs, i a part també tenien certs avantatges a la resta de la població, perquè el sindicat, la CNT, a les treballadores i treballadors donaven certs aliments com llet, cigrons, setmanalment, i així ho van reflectir en diferents testimonis de l'època. Però com ben sabem, no tot van ser avantatges. La població també vivia en por constant, ja que la fàbrica sempre serà un objectiu militar, per, com he dit des del principi, per les aviacions franquistes.
Molt bé, ja ho has dit abans, i ara és el moment d'aprofundir. El paper de les dones que van treballar i que van treballar en aquesta fàbrica, i si et preguntaré si després de la guerra s'ha reconegut tota aquesta activitat de les dones.
Malauradament, jo penso que no. Tot i el seu paper fonamental, que cal dir que va tenir a la rereguarda, les dones que van treballar a la Senfa 11 durant el franquisme van quedar oblidades. Van fer un treball espectacular. Van fer una contribució molt important, i així ho podem veure, no?, als arxius que hem trobat imatges, no?, al documental, un documental que està molt bé, que després parlarem, o d'un testimoni on parla de... que són les paraules d'un fill d'un treballador de la F11 que parlava com la figura de les dones són importants, no? Ell parlava que la seva mare va treballar allà, no? Diu, es va muntar una indústria de guerra a la fàbrica Sanchís, es van escollir dones per treballar, entre elles la meva mare. En el centre que hi ha el Sanchís per les reunions dels treballadors, les dones manipulaven les espoletes amb trilita. Com les dones no fumaven, aleshores era més fàcil que això mai volara. Per tant, hi ha molts testimonis on parla de que la dona va estar treballant molt a aquesta fàbrica, i per tant van jugar un paper molt clau, i s'hauria de reconèixer molt el treball que van fer a la rereguarda, perquè el seu treball al front, tot l'armament que s'enviava al front, a lo millor no haguessin durat tant com es va durar.
Molt bé, doncs has parlat en algunes ocasions d'aquesta aviació de l'Eix, els suports internacionals al Franco, els italians i els alemanys. Aleshores, cap a l'any 38 s'intensifiquen aquests bombardejos. L'F-11 va patir els bombardejos de les potències de l'Eix?
Vale, molt, molt bona pregunta, perquè la fàbrica en si no va ser destruïda, però va ser bastant a punt en més d'una ocasió. Per què dic a punt? Perquè el 29 de maig del 1938, com deia abans, les bombes van caure molt a prop, afectant a la barriada de Sanchís, ¿vale? Van afectar a la barriada de les Cases Barates, per tant, molt proper a la F-11. I també va haver-hi un altre atac al juliol que va impactar a la fàbrica Colorificio, que era una fàbrica molt propera, i es creu que podria haver estat un error i l'objectiu real era la F-11. Per tant, aquestes amenaces que van provocar dintre de la F-11 van provocar construir un propi refugi antiaeri per protegir els treballadors en cas d'atac.
Molt bé.
Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.
El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Contraataques muy rabiosos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Deberemos resistir, ay, Carmela.
recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a l'F11, Gramenet del Besòs, i ara el company Gerai em feia veure que m'havia deixat preguntar-li una cosa. Bé, amb els deures molt ben fets i tant, perquè he fet una investigació espectacular, i era per també posar de relleu el paper de l'F11 en relació amb altres fàbriques de guerra catalanes.
Sí, així és. Com he dit, la característica principal de la F11 és que era molta producció ja sortia cap al front i, per tant, en molts moments ni va aturar la producció, es van treballar les 24 hores del dia per poder abastir, no?, a poder subministrar aquest front, no? Tenim dades que són molt impactants. Al dia enviaven a Madrid la quantitat de 1.000 espoletes diàries, sense paralitzar la seva producció del front ni de València ni d'Aragó, que València enviava 1.200 espoletes carregades i 15.000 descarregades. Per tant, aquesta implicació per part dels treballadors i treballadores de fer torns llarguíssims de treball, que no es paralitzi la fabricació, va ser molt important perquè arribés aquesta producció quan la necessitava el front.
Molt bé, doncs situadíssim aquesta activitat durant la guerra de l'F11 i totes les seves casuístiques, característiques diferents que va patir. Anem a parlar ja, anar tancant el programa d'avui, com dèiem. L'F11 quan va deixar definitivament de funcionar?
A veure, posar una data en concret és difícil, perquè en el moment que l'agost del 1968 ja passa a formar part també el projecte de les 15 fàbriques al govern de la República, ja costa trobar dades de nivell de producció. Les últimes dades que vaig trobar de producció és al juliol. Per tant, la decadència durant finals del 38 i ja amb cada cop l'arribada més propera de les tropes franquistes, quan entren, per exemple, a la Gramenet del Besòs a finals de gener del 1939, per tant, podíem marcar una data a finals del 38, principi del 39, que ja no trobem dades a nivell de producció.
Mm. I què passa amb la fàbrica després de la guerra i amb l'estat franquista assentat a Catalunya?
La fàbrica va ser desmantellada i retornada als antics propietaris. Es té constància que del 1939 va tornar a estar activa la fàbrica en mans de la família, però no trobat ni se sap, perquè he vist, de quina activitat feien. Sí que se sap que a partir de la dècada dels 60, com ben he dit, era una fàbrica amb una gran infraestructura, es van dedicar a llogar espais de la fàbrica a altres petites indústries. Aquesta és l'última notícia que hi ha de l'activitat d'aquesta fàbrica. I l'últim de tot és que el 2019 va passar en mans de l'Ajuntament de Barcelona. I,
que recordem, ara és Barcelona.
Ara és Barcelona. Ja hi era Santa Coloma. I això és la...
Molt bé. I actualment, quin és el record de memòria històrica que es preserva de l'actual memòria actual que es preserva de l'antic paper que va tenir important l'F11 durant el context de la Guerra Civil?
A veure, existeix un record com un símbol de resistència obrera i popular dintre del consistori. És cert que és... I dintre del Museu Torre Baldovina, que és el Museu de Santa Coloma, existeix aquest record. També els autors han fet referència a aquesta indústria de guerra, de la F11, però és cert que jo penso que és insuficient. Jo vaig conèixer la indústria de guerra de la F11 a l'últim any de carrera, parlant amb la meva professora de batxillerat, que li vaig dir, mira, jo vull fer un tema de Santa Coloma, ja està molt implicada amb Santa Coloma, etc. I em va dir, mira, existeix aquest tema, la F11, i no hi ha molta informació d'ella, ningú ha fet cap cosa, i la veritat és així, que si tu vas preguntant per la població de Santa Coloma, no coneixen la F11, no coneixen que va existir una indústria de guerra a Gramenet del Besòs, a Santa Coloma Gramenet, i penso que s'hauria de fer més esforços per aquesta memòria històrica i la implicació de treballadors i treballadores, també com la figura de les dones que van tenir en aquest moment, que va ser clau. Per tant, possiblement vull pensar que és per la dificultat de trobar informació, perquè molta informació va ser eliminada per el bàndol franquista o perquè... actualment pertany a Barcelona i això també ha fet, no? Però penso que no hem d'oblidar que això era Santa Coloma i és part d'història de Santa Coloma, Gramenet.
Com es diu la profe que vas tenir al batxi? Batxillerat?
Núria Ollo.
Núria, que sàpigues que vas posar la llavor en el Gerai. Que important que som els professors de batxillerat per encaminar moltes vegades els nostres alumnes cap a investigacions o cap a estudis universitaris que després tindran fruits com aquest reconeixement que avui, de fet, contribuïm amb aquest Portes de Troia que arribarà a molta gent.
Totalment, molt d'acord amb tu.
Per situar justament aquest paper que trobaves a faltar i per això també t'ha motivat a venir aquí a donar veu a tota aquesta història que ens has explicat. Temes ja, ara hem de treure Google Maps, va? Estimats oients, sobretot els de Santa Coloma, però els encuriosits també. El teu veí, Gerai, d'allà, del teu municipi, pot anar a visitar l'F11 actualment?
Malauradament no. No es pot visitar, es troba molt deteriorat a l'espai, només es manté una façana de la casa familiar, per tant, tot el que era l'estructura no, ja no es troba en peu. Mai s'ha rehabilitat com un espai, per dir-ho, com un museu per poder visitar, que ha estat molt interessant, perquè és un tema molt interessant de la Guerra Civil, a Catalunya i en aquest cas concret de Gramenet al Besòs de Santa Coloma. I les últimes notícies és que, com he dit, es troba en mans de l'Ajuntament des del 2019 i conjuntament amb els veïns de Bon Pastor estan acordant rehabilitar l'espai per oferir serveis culturals, associatius i per al jovent del barri, però no hi ha cap cap notícia que porti a que en algun moment sigui recordat com aquella indústria que va ser.
Val, i si som uns flipats i volem anar al mateix carrer on estava, a la zona més o menys, ens has dit que és cap al barri de...
Sí, del barri de Bon Pastor.
Ja ha sortit, però ho repetim.
Sí, si no estic equivocat, el nom encara del carrer porta Sanchís. O...
L'Enric Sanchís.
Sí, porta el seu nom i, per tant, es podria... Però només es manté la façana de que era la casa de la familiar.
Molt bé. Abans has parlat, ja per acabar el programa, que ja ens queden molts pocs minuts, hi ha algun documental, oi, que parla d'aquest tema i que segurament doncs, els nostres oients, si volen aprofundir, si el volen mirar, s'han obert, és molt interessant, no?
Sí, molt i molt interessant i em va ajudar molt en aquest treball també que vaig realitzar del TFI. El documental es diu Del Pintallavis a la Bala, la indústria de guerra a Catalunya, i és de 3CAT, de TV3. És cert que no, penso que no ho té penjat perquè és un programa de fa molts anys i jo vaig trobar a través del YouTube, es podria mirar i és molt interessant. Per què? Perquè ens situa molt bé l'època de la indústria de guerra, els personatges més destacables, el projecte de les 15 fàbriques, detallada cadascuna, també entrevista a treballadors, que això és molt difícil a l'actualitat trobar ja treballadors vius perquè estem parlant de...
Són 90 anys.
Per tant, hi ha relats, perquè si no estic equivocat es va gravar al principi dels anys 2000, hi ha relats molt importants i està molt interessant i ho recomano a tots els oients del programa.
Del Pintallavis a la Bala, el 3CAT ara ha canviat el nom, però no me'l sé, però ja sabeu
del Pintallavis a la Bala, la indústria de guerra a Catalunya.
Molt bé, i ara ja per acabar, aquest treball final de grau que vas fer en el seu moment, té recorregut això. Vull dir, per aquí han passat molta gent que ens ha ensenyat els seus estudis, també de gent de treballs finals de grau, alguns han seguit, uns altres no, té recorregut.
Sí, penso
en el sentit de situar els nostres oients, d'avançar cap a una investigació posterior, de màster, de doctorat.
Sí, sí, penso que sí. Encara hi ha moltes preguntes, hi ha moltes respostes a donar aquestes preguntes, que moltes qüestions, no? I que queden per respondre. I ho tinc com un objectiu en la meva ment i com un projecte futur, ja que actualment estic molt dedicat al món de la docència i m'agradaria en algun moment poder continuar aquesta base que he creat, aquest treball, i poder fer una investigació més profunda i, per què no, com bé has dit, en un futur un doctorat, com ja hem parlat més d'una vegada.
Molt bé, Gerai, doncs si això passa, tornes al Portes de Troia i ens ho expliques. Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Gerai.
Gràcies a vosaltres per la invitació. Ha sigut un plaer.
El Gerai Ruiz, professor de secundària, ens ha explicat tota la història de l'F11 a Santa Coloma de Gramenet, l'Adrià Tirado al control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i nosaltres us esperem, com sempre, la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.